Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Set famílies que viuen en un bloc de pisos ocupats a Sabadell porten més de 100 dies sense llum perquè Endesa els hi ha tallat. Ho denuncia l'Aliança contra la Pobresa Energètica, que ha tret a la llum casos similars també en altres blocs ocupats de Manresa i Barcelona. L'Aliança parla de famílies vulnerables a qui els talls de llum les ha deixat encara en una situació pitjor. Diuen que la companyia no ha respectat el conveni que va signar amb la Generalitat l'any 2021 per evitar deixar aquestes famílies pobres sense llums. Fonts d'Endesa, consultades per Ràdio Estel, però neguen haver tallat la llum a les famílies que tenien acreditada amb l'informe corresponent aquesta situació vulnerable, i diuen que els talls s'han fet perquè la instal·lació, tal com estava feta, no era segura pels ocupants d'aquests pisos. És a dir, s'ha fet el tall perquè la llum estava punxada i la instal·lació era tan matussera que podria provocar un incendi al bloc. Estem parlant de casos molt particulars i on s'ajunten diferents casuístiques i, per tant, és perillós posar-los tots en un mateix sac. Cal separar aquell que ocupa per necessitat de l'espavilat que pot i no vol pagar-se un pis. En aquest darrer cas, si la llum està punxada, la instal·lació no és segura i es posa en perill els habitants d'un bloc, està justificada l'actuació d'Endesa. Ara, si tal com diuen des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, les famílies estan en situació vulnerable i encara no hi ha un informe on s'acredita, potser cal ser una mica més flexibles. Un conveni signat, com dèiem, amb la Generalitat, diu que no es pot tallar la llum a persones que tenen aquesta condició acreditada, però tots sabem com funciona la burocràcia en aquest país i com es triga per obtenir aquest informe. Sense anar més lluny, la síndica de Greuges explicava a principi d'aquest mes d'octubre que l'informe de vulnerabilitat no arriba a tota la gent que ho necessita, i tot perquè el govern, el català, encara no ha desplegat el decret de la llei contra la pobresa energètica que es va aprovar l'any 2015, i durant aquests 8 anys de buit legislatiu han sigut els ajuntaments que han fet aquesta funció, posant els seus treballadors socials a fer informes de vulnerabilitat social i enviar-los a les companyies per evitar que els tallin la llum, fent una feina que no els pertoca i de la qual ja no donen a l'abast.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Els talls de subministrament elèctric a famílies vulnerables que centren la portada d'aquest dijous, on han passat més coses. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya tanca trimestre amb més de 3,7 milions de treballadors, segons dades de l'enquesta de població activa que s'ha fet pública avui. És la xifra d'ocupació més elevada de tota la història.
Sí, entre el juliol i el setembre s'han generat 62.400 nous llocs de treball respecte del trimestre anterior. L'INE també detalla que la taxa d'atur ha repuntat respecte de les dades de fa 3 mesos fins al 8,5% respecte del juny. Hi ha 8.600 persones sense feina més.
I atenció, perquè el Cercle d'Economia defensa la llei d'amnistia, proposa condicions als partits independentistes, com ara la renúncia a la via unilateral. Ho ha fet públic la seva posició en una nota d'opinió que s'ha publicat aquest migdia.
I a banda d'abandonar la via unilateral, l'entitat presidida per Jaume Guardiola vol que aquesta llei es pacti amb el Partit Popular perquè hi hagi un gran consens, diuen, entre els grans partits del país. El Cercle creu que s'ha de passar a pàgina, fer un nou estatut d'autonomia i aclarir també la distribució competencial entre el govern central i les comunitats autònomes.
El jutge de Sant Feliu de Llobregat ja investiga els abusos sexuals que haurien comès dues monitores de menjador d'una escola de Vallirana i demana a la policia que també avanci en les investigacions.
Sí, el magistrat ha rebut ja 3 informes mèdics corresponents a infants que denuncien ser víctimes d'aquestes agressions, i a hores d'ara la família no ha presentat cap denúncia al jutjat, tot i que sí que ho han fet davant dels Mossos d'Esquadra.
I en el bloc dels esports, el Barça supera el tràmit de Champions contra el Shakhtar i ja prepara el clàssic de dissabte. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Va acabar suant l'equip de Xavi, però els 3 punts es van quedar a Montjuïc. Els gols de Fermín i Ferran Torres van ser suficients per guanyar els ucraïnesos i seguir invictes a la màxima competició continental.
Avui, però, sí que es juga un clàssic, és el de bàsquet.
Barça i Madrid s'enfronten al Wizzing Center en un duel d'invictes a l'Eurolliga. Els blaugrana arriben en el millor moment de la temporada i els blancs encara no han perdut aquest curs. Tot sobre la taula a 8:45 de la nit.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat, abans sabíem quin temps ens espera per a les properes hores. Ens ho detalla en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens continua parlant de cara a les properes hores de precipitacions a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu, especialment el de Lleida, però també amb algun ruixat cap a les comarques del Pirineu de Girona. No han de ser precipitacions gaire importants. La cota de neu estarà situada al voltant dels 2.500 a 2.600 metres d'alçada, i és que les temperatures avui tornen a pujar, màximes de 22 a 27 graus. Aquesta tarda, per tant, també, avançada la tarda, algun ruixat arribarà cap a les comarques del nord-est de Girona, cap a la zona de l'Empordà, la Garrotxa, Aquí pot ploure també una mica, però no seran precipitacions gaire importants. A la resta, força núvols, però de pluges ben poca. I també alguna gota al llarg de la tarda que es pugui escapar a punts de les comarques del Pla de Lleida. De cara a demà, al matí, tindrem encara força núvols a les comarques de Girona. A primeres hores, algun ruixat dispers cap a aquesta zona. A la resta, moltes més clarianes. I de cara a la tarda, augmentarà més la nuvolositat al Pirineu, però de ruixats pocs i únicament a l'extrem nord de les comarques de Girona. Ja repetim que totes aquestes pluges no seran gaire importants i al llarg de les properes hores encara es mantindrà el vent de moderat a fort a les comarques de Girona, bàsicament de ponent i del sud-oest, que és el causant d'aquesta pujada de les temperatures. Demà, però, les temperatures baixen arreu del país.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica denuncia que Endesa ha tallat la llum en 5 blocs vulnerables on hi viuen menors d'edat. Ho han fet, segons expliquen, amb la supervisió dels agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra, per tant, amb el vistiplau del Departament d'Interior. Endesa es defensa i diu que no talla el subministrament a famílies que acrediten que són vulnerables i que en el cas d'aquests blocs els talls s'han fet perquè la instal·lació no complia amb les normes de seguretat i hi havia perill pels ocupants.
L'Aliança contra la Pobresa Energètica explica que els talls s'han fet en edificis ubicats a Barcelona, Manresa, Pons i Sabadell. En aquest darrer cas, 27 famílies porten més de 100 dies sense servei, segons denuncien els activistes. L'entitat ha reclamat un protocol per gestionar aquesta situacions que garanteixi la coordinació entre els departaments d'Interior i Drets Socials i que contempli fer servir comptadors provisionals.
L'AP, per tant, denuncia que amb aquests talls Endesa no compleix amb el procediment que es va establir en el conveni que va signar amb la Generalitat l'any 2021 que permet la instal·lació de comptadors provisionals, els que s'anomenen comptadors socials, per a famílies vulnerabilitzades en situació d'ocupació en precari. Endesa, però, ha explicat, consultada per Ràdio Estel, que en cap cas s'ha vulnerat el conveni de l'any 2021 perquè les famílies que viuen en aquests blocs no han acreditat aquesta condició de vulnerables tal com marca com a requisit aquest compromís que va adquirir amb la Generalitat.
La companyia insisteix que no talla mai el subministrament a llars amb informe de vulnerabilitat i que només intervé quan hi ha connexions irregulars que poden suposar un risc. Pel que fa a la instal·lació de comptadors socials, una figura que també contempla el conveni, la distribuïdora detalla que aquests s'han de vehicular a través dels serveis socials i han de ser els mateixos ajuntaments qui ho sol·licitin. Això sí, sempre que s'hagi acreditat que la instal·lació elèctrica del pis sigui segura i compleixi els requisits.
Per parlar d'aquesta qüestió ens acompanya avui la Maria Campuzano, ella és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Senyora Campuzano, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, en quina situació es troben ara o es troben les famílies que resideixen en aquests blocs que heu denunciat i que ara estan sense llum?
Doncs en una situació lamentable, perquè, com dèiem, no, el cas potser que ha sigut més conegut és el de Sabadell, i com està dient, porten més de 100 dies sense llum, i evidentment això té conseqüències a nivell de salut, no? Això té un impacte directe en la seva salut física, psicològica, emocional, i també té conseqüències en els menors, no? Que no, o sigui, amb aquests talls no s'està protegint l'interès superior del menor, no? Llavors, són situacions que són totalment indignes, sobretot perquè no s'actua amb proporcionalitat. És a dir, sabent que hi ha una eina, com estava comentant, que són aquests comptadors socials provisionals que precisament es creen per garantir la seguretat de les famílies, perquè amb aquests talls no estan garantint la seguretat de les famílies que hi viuen, estan empitjorant encara més la seva situació, no? Aquests comptadors provisionals el que és per a aquestes famílies que estan en situació d'ocupació puguin accedir de manera regular amb un contracte i pagant les seves factures de la llum de manera segura al subministrament de la llum, no? I això no s'està aplicant.
Però en aquest cas, aquest comptador social, qui l'ha de sol·licitar que es posi, que s'instal·li en aquests habitatges?
Clar, aquest comptador, el que diu el conveni que es va signar entre Endesa i la Generalitat és que l'ha de sol·licitar la persona. El que ha de fer serveis socials és acreditar que ja hi ha una situació d'urgència social. Nosaltres el que estem dient és que en el moment en el que Endesa vol efectuar aquest tipus de talls en un bloc sencer perquè diu que ha detectat que hi ha una connexió irregular i sol·licita aquesta intervenció policial, que no s'entén perquè el que diuen és per un tema de garantir la seguretat de les seves treballadores, però en cap cas acredita que realment hi hagi un risc per les treballadores, simplement fa aquesta sol·licitud a Interior i no es comprova absolutament res, el que estem dient és que Interior, abans d'acompanyar directament a la companyia i efectuar un tall i empitjorar encara més la situació, faci una consulta al Departament de Drets Socials per veure si realment allà hi ha famílies vulnerables. Si és el cas de que hi ha famílies vulnerables, en lloc de tallar i deixar les famílies en una situació pitjor, engegar tot el procediment perquè s'instal·lin aquests comptadors socials, que serveis socials facin els informes i que les persones sol·licitin a aquests comptadors.
Vostès saben que no s'ha comprovat, és a dir, que saben del cert que no s'ha comprovat que aquestes persones estan en situació vulnerable.
Exacte, no es fa cap tipus de comprovació, i no només això, és que directament no s'avisa a serveis socials de que es farà aquest tall, i en molts casos tampoc s'avisa als propis residents de l'edifici de que s'efectuarà aquest tall, sinó que de sobte apareixen a la porta de casa els treballadors d'Endesa acompanyats d'unitats antiavalots, que realment això genera una situació de violència i de desemparament a les famílies, no?
Aleshores, potser, senyora Capuzano, el que caldria és modificar o canviar el conveni, perquè el conveni, si estableix que aquestes persones han de tenir un informe i aquestes que viuen en aquests pisos no el tenen, potser s'hauria de ser més flexible i canviar el conveni, que no especifiqui tan literalment que aquestes persones han de tenir un informe.
No, però si és que la qüestió aquí és que en tots aquests casos que nosaltres hem detectat, que són 5, però que estem convençudes que hi ha moltes més, hi havia famílies en situació de vulnerabilitat. El que passa és que, com no es fa la comprovació prèvia, no ho saben, però famílies amb vulnerabilitat hi havia en tots els edificis i, a més, hi havia menors. El que estem dient és que, abans d'efectuar els talls, es faci aquesta comprovació i, en el cas que sigui que sí, es facin els tràmits perquè aquestes famílies puguin realment tenir accés a la llum de manera regular i de manera segura. Perquè Endesa el que al·lega és que això ho fa per seguretat, però no està garantint la seguretat de les famílies, està empitjorant encara més la seva situació. Això és una mica el que estem denunciant. I el que estem reclamant és que fa 5 mesos que hem reclamat una reunió amb els consellers d'Interior i de Drets Socials per abordar aquesta qüestió, per poder presentar aquesta proposta de comunicació interna entre els dos departaments i poder debatre quines són les vies més idònies per donar solució, i aquesta reunió no se'ns ha donat, no? I per això avui hem anat al Parlament a buscar el suport de la resta de grups parlamentaris perquè aquesta reunió tingui lloc i realment aquests departaments entomin aquesta situació, perquè el que està clar és que la manera amb la que s'està abordant ara la qüestió dels blocs amb famílies en situació d'ocupació precari no està solucionant, sinó que està empitjorant encara més les condicions de vida d'aquestes famílies.
Ja per acabar, precisament li anava a preguntar sobre aquesta reunió, que s'han reunit avui amb diferents partits polítics del Parlament de Catalunya. Com ha anat? Quins compromisos us han traslladat?
Bueno, bàsicament hi ha hagut un consens absolut en tots els grups parlamentaris que han participat a la reunió, que de fet han estat tots menys el Partit Popular i Vox, un consens total en què aquesta qüestió s'ha d'abordar i en què hi ha d'haver aquesta reunió amb les dues conselleries per començar a abordar aquesta qüestió, no? Que bàsicament és el que nosaltres estàvem reclamant.
La Maria Campuzano és portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica. Senyora Campuzano, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estel migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Tots 2:13, Catalunya ha tancat el tercer trimestre de l'any amb un nou rècord d'ocupació. Ho ha fet amb més de 3,7 milions de persones que treballen. L'enquesta de població activa que s'ha fet pública avui detalla que entre el juliol i el setembre s'han generat 62.400 nous llocs de feina respecte al trimestre anterior.
I el total d'aturats s'ha situat en 345.400 persones a finals de setembre i la taxa d'atur ha repuntat respecte de les dades de fa 3 mesos fins al 8,5%. Respecte del juny, hi ha 8.600 persones sense feina més, mentre que en comparació amb l'any passat hi ha 19.800 aturats més. A l'Estat, en el tercer trimestre, també s'han assolit registres històrics d'ocupació. Segons l'EPA, hi ha 21 milions de treballadors. L'atur ha crescut en 92.700 persones més durant els mesos d'estiu i entre juny i setembre es van crear 209.100 llocs de treball.
Aquesta paradoxa, el fet que pugi el nombre d'aturats, però que encara pugi més el nombre d'ocupats, s'explica per l'augment de població activa, és a dir, persones que van fer 16 anys abans o durant l'estiu i que aquests van trobar feina. En concret, la població activa entre juliol i setembre va augmentar en més de 300.000 persones i ara mateix el nombre de ciutadans amb edat de treballar a Espanya ja arriba al seu màxim històric i supera els 24 milions de ciutadans. Canviant de qüestió, el Cercle d'Economia es posiciona a favor d'una futura llei d'amnistia als independentistes i d'un nou estatut per Catalunya. En una nota d'opinió que ha publicat aquest migdia, l'entitat detalla que posa dues condicions sobre la taula. Una, que abans la llei es pacti amb el PP i dues, que els partits independentistes renunciïn explícitament a la via unilateral.
I és que el Cercle d'Economia vol passar pàgina i, per tant, aposta per un gran acord entre els grans partits d'aquest país. En concret, assenyala que la mesura hauria d'estar blindada jurídicament perquè el Tribunal Constitucional no la pogués tombar. L'entitat creu que amb l'amnistia la situació a Catalunya milloraria i, per tant, es podrien abordar altres temes d'interès, com ara el dèficit fiscal o reelaborar, com deies, un nou estatut d'autonomia. En aquest sentit, l'entitat creu que cal aclarir la distribució competencial entre el govern central i les comunitats autònomes i blindar per Catalunya competències exclusives en qüestions com la llengua, l'ensenyament o la cultura.
Mentrestant, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha reunit avui amb l'expresident del Sinn Féin, Gerry Adams, a Belfast, a Irlanda del Nord. La reunió s'emmarca en els contactes que fan els republicans per aconseguir suports internacionals de cara a la independència. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Esquerra s'emmiralla en els acords de divendres sants que van signar-se el 98 per posar fi al conflicte d'Irlanda del Nord i que inclou la possibilitat que els ciutadans votin una possible annexió d'Irlanda del Nord amb Irlanda i deixar de formar part del Regne Unit. Junqueras diu que aquest és un dels molts referents internacionals que té el partit per demostrar que no és il·legal votar el futur polític en un referèndum.
Mirem amb interès els acords de divendres sant a Irlanda perquè estableixen que quan hi hagi una majoria clara a Irlanda del Nord podran votar sobre la seva reunificació amb la República d'Irlanda. Catalunya vol exactament el mateix i nosaltres volem fer realitat exactament allò que es pot fer al Canadà i al Quebec, allò que es pot fer a Irlanda i al Regne Unit.
Junqueras també explica que la trobada serveix per parlar sobre polítiques socials i econòmiques, sobretot per posar solució a la pujada dels preus del lloguer i a les dificultats per accedir a un habitatge digne.
Gràcies, Judit. Tornem al bloc social a Catalunya. Hi ha 68.000 catalans que encara estan a l'espera de rebre la resolució sobre una ajuda de dependència. És la xifra que ha donat avui la directora de Transformació Digital de l'entitat Suara, Àngels Cobo, en una entrevista a Ràdio Estel.
Cobo creu que cal revisar la llei de dependència del 2006 i saber exactament com es finançarà, perquè si no el sistema col·lapsarà.
La gran problemàtica és com ens cuidarem nosaltres quan siguem grans, en l'any 30, en l'any 40 o en l'any 50, veient com la població anem envellint. I, per tant, no només va a base d'impostos, sinó realment de repensar bé el sistema.
Catalunya, amb 270.000, és la comunitat autònoma amb més persones dependents de tot l'Estat.
Parlem de mobilitat. Els usuaris de la línia R3 de Rodalies estan farts, estan indignats pel mal servei que se'ls dona i per la poca informació que reben quan la línia té afectacions.
Per l'aplicació de DIF, que sortia tallada de Ripoll a, no sé, a Planoles, crec que deia. Aquí, en canvi, ens han dit fins a Ribes. He trucat a Rodalies i m'han dit també a Ribes. Llavors, el que deia DIF i el que deia Renfe, Rodalies, era diferent.
El tren llega muy tarde y en Barcelona no nos dan información y hasta que a las 7 de la mañana recién tenemos que llamar o entrarnos en la página web para que nos den información.
Avui els trens d'aquesta línia R3 no han circulat des de primera hora del matí per una nova incidència.
Concretament, a les 7 del matí s'ha produït una nova avaria que ha fet aturar la circulació de trens de l'R3 entre Ripoll i Planoles. Fonts de DIF han indicat que el pantògraf s'ha enganxat amb el fil de contacte de la catenària i un tren s'ha quedat aturat a l'alçada de Ribes de Freser. Fa poc més de mitja hora el servei ja s'ha pogut restablir.
A tot això, per cert, a partir de diumenge es modifica el servei alternatiu previst en aquesta mateixa línia per les obres que s'estan fent. Diumenge recupera la circulació de trens entre Parets del Vallès i Mollet-Santa Rosa, però, en canvi, no circularan trens entre Parets i la Garriga. Aquest tall s'allargarà fins a mitjans de gener. Mirem ara en el terreny judicial. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga definitivament a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar a fer una segona hora de classe en castellà a banda de la que ja es fa habitualment de llengua castellana.
Així doncs, el tribunal estima parcialment el recurs dels pares d'un alumne en contra de la decisió del Departament d'Ensenyament que li volia denegar aquesta segona hora de castellà. No obstant, el tribunal desestima la resta del recurs i manté, per tant, el projecte lingüístic del centre.
I el jutjat de Sant Feliu de Llobregat ja investiga els abusos sexuals que haurien comès dues monitores de menjador d'una escola de Vallirana.
Segons ha informat avui el TCJ, el jutge ha rebut tres informes mèdics corresponents a infants que denuncien ser víctimes de les agressions. Els documents els van enviar al centre sanitari on es va fer aquest reconeixement a les víctimes i a hores d'ara les famílies no han presentat cap denúncia al jutjat, tot i que sí que ho han fet davant dels Mossos d'Esquadra. Fonts judicials no precisen si els informes corresponen a tres víctimes diferents o bé si hi ha més d'un document relacionat amb un sol infant.
Ho hem sabut també fa molt poca estona, presó provisional sense fiança per l'home acusat de matar un taxista l'abril passat a Lleida. El jutge ha obert la causa per homicidi i l'acusat, que va ser detingut, recordem, ahir pels Mossos, s'ha acollit al seu dret a no declarar. Més coses. Els Mossos d'Esquadra desmantellen un sistema de banda opaca, de banca opaca, que servia per comprar droga i blanquejar diner negre a les organitzacions criminals. Una operació conjunta amb la Guàrdia di Finanza italiana ha permès descobrir un grup de traficants que va arribar a guanyar 26 milions d'euros en només mig any. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. És el primer cop que es detecta a Catalunya aquest sistema de banca opaca anomenat Feixen en xinès o Hawala en àrab. Els grups criminals que blanquegen els diners tenen diverses delegacions, com si fossin oficines bancàries. El sotsinspector José Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, explica com funciona.
Els diners que han de pagar els receptors de la droga a Itàlia no els lliuren directament a Espanya, sinó que els lliuren aquestes delegacions, aquestes oficines que tenen a cadascun dels països, en el nostre cas Catalunya i Itàlia. Una vegada es fa aquest lliurament dels diners, doncs s'entrega un codi. Aquest codi és entregat a la delegació que l'organització xinesa té a Catalunya i també a les persones que són els proveïdors de la droga.
Amb aquest codi, els traficants cobren els diners per la feina feta, és a dir, per enviar marihuana i haixix cap a Itàlia. Els Mossos expliquen que, com que els diners físics no surten del país, és molt més difícil investigar el rastre del diner negre i descobrir el blanqueig que beneficia els grups criminals i els empresaris. En aquest cas, el grup que movia els diners formava part de la comunitat xinesa de Badalona i tenia diversos negocis com restaurants o botigues de roba per portar el diner negre o de la droga al circuit legal. L'operació ha acabat amb 9 persones investigades, però no es descarta que n'hi hagi més perquè els Mossos segueixen investigant tota la informació i els aparells tecnològics trobats durant els escorcolls.
Gràcies, Pau. I encara un apunt abans dels esports. Si aquesta nit passeu prop de l'estació de Sants, a Barcelona, si veieu un gran desplegament dels Mossos d'Esquadra, bombers i ambulàncies, no us espanteu. Es tracta d'un simulacre antiterrorista que organitza el Departament d'Interior. L'Ajuntament de Barcelona sí que avisa els veïns de la zona que hi podria haver talls de trànsit als voltants d'aquesta estació.
Els serveis d'emergència preveuen desplegar 500.000 de persones per fer aquest simulacre d'atemptat terrorista, el més complex, de fet, que s'ha fet mai a l'estació de Sants. Un simulacre que començarà a les 11 de la nit i s'allargarà fins a les 4 de la matinada. Des d'Interior expliquen que s'ocuparà part del vestíbul i les andanes dels trens d'alta velocitat. A l'exterior també hi haurà un desplegament dels serveis d'emergències. El simulacre representarà un atemptat que ha provocat morts i ferits, que seran interpretats per 250 estudiants dels graus d'emergències sanitàries i de seguretat.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Aquesta hora, com sempre, obrim bloc esportiu parlant del Barça, que ja prepara el clàssic contra el Real Madrid amb una novetat, Pol, la de Rafinha.
Sí, el davanter ha fet part de l'entrenament d'avui amb l'equip i podria arribar al partit de dissabte, un clàssic en el qual no hi seran Sergi Roberto, De Jong, Pedri ni Lewandowski. Les baixes i els àrbitres centren la prèvia d'aquest Barça-Madrid. Aquest matí el comitè de col·legiats ha fet pública la designació de Gil Manzano com a àrbitre d'aquest clàssic. El col·legiat no agrada que en Barça, ja que va expulsar Lewandowski contra l'Osasuna. Quadra Fernández serà l'encarregat d'assistir-lo al bar.
Ahir els blaugranes feien els deures i aconseguien una victòria patida, això sí, contra el Shakhtar per 2-1 a la Champions.
Fermín López va ser el nom del partit, va marcar un gol, va ser l'MVP i va mostrar credencials per tenir minuts al clàssic. No pot negar que es troba en un núvol.
Bueno, yo le he dicho muchas veces que esto para mí es un sueño, estar viviendo estas cosas en el club que he soñado desde pequeño y bueno, lo importante ha sido la victoria del equipo y ahora seguir trabajando.
Ferran Torres va notar l'altre gol pels culers i Sudakov retallava distàncies pels ucraïnesos que no van llançar la tovallola en cap moment. Xavi Hernández creu que el Barça hagués pogut guanyar d'una manera més còmoda.
Jo crec que ens hem complicat nosaltres sols, no? Ens ha faltat efectivitat per guanyar holgadament. Crec que era un partit i hem fet mèrits per guanyar fàcilment 4-1 o 5-1. Crec que hem generat moltíssim. Però bé, el context també de que venim al partit més físic des de que estic jo d'entrenador va ser el diumenge. I avui pràcticament han jugat els mateixos futbolistes, no?
Mentrestant, continua la polèmica pel tuit de Miquel Camps, membre de la junta directiva del Barça, contra Vinícius.
La piulada que va ser esborrada poc després deia que el jugador del Madrid es mereixia, literalment, un calbot per pallasso i fatxenda. Florentino Pérez s'estaria plantejant no ser a la llotja de l'Estadi Olímpic aquest dissabte com a mostra d'enuig per la piulada. Ahir Rafa Juste, vicepresident esportiu del Barça, va entonar el mea culpa.
Desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinicius, yo le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps como de ningún otro directivo.
Camps, per la seva banda, encara no s'ha pronunciat.
Ahir no només va jugar el Barça la tercera jornada de la Champions, ens va deixar també l'empat a 2 de l'Atlètic de Madrid.
Amb aquest resultat, els matalassers són segons al grup E amb 5 punts. L'Anvers Porto va acabar amb una victòria contundent dels portuguesos per 1-4. Els belgues són últims al grup A, que el del Barça encara no han sumat cap punt, mentre que el Porto és segon amb 6 punts. Victòries destacades també del PSG contra el Milan per 3-0. 3 punts que donen aire a un Luis Enrique molt qüestionat, i triomf també del City per 3-1 contra els Young Boys.
Va ser que el Badalona Futur s'ha classificat per la final de la Copa Federació. Ho ha fet amb una remuntada excepcional contra el Logroñés.
Perdien 2-0 a les Gaunes a falta d'11 minuts pel final del partit, però van remuntar els badalonins. Valverde al minut 79 i Jaume Pascual al 83 portaven el partit a la pròrroga perquè Cortés culminés una remuntada que els dona el bitllet per la final de Copa Federació. Jugaran contra el Sant Roque de Lepe, rival del Girona a la Copa del Rei, o contra el Talavera el proper 22 de novembre.
Parlem també de bàsquet, ho dèiem abans en titulars. El Barça visita avui al Wizzing Center per enfrontar-se al Madrid en el cinquè partit d'Euroliga.
Serà el tercer clàssic de la temporada i el Barça espera endur-se la victòria després de les dues derrotes contra els blancs a la Supercopa i a la Lliga. Arriba motivat Roger Grimau al partit.
Bé, amb ganes, sempre un Barça-Madrid, Madrid-Barça sempre és especial, tots ho sabem. S'ha de fer un partit molt complet, controlar les pèrdues, intentar controlar el rebot, mil coses, ells tenen grandíssims jugadors. Bueno, són moltes coses, si vols guanyar el Madrid s'han de fer moltes coses bé.
El conjunt blaugrana ve de guanyar la Lliga Endesa per 91-82 al Bilbao i de doblegar l'Eurolliga al Bayern de Múnich, però no podrà comptar amb la Provítola, que serà baixa per molèsties, així ho ha anunciat el club fa tot just uns minuts.
D'altra banda, doblet de victòries catalanes a la tercera jornada de l'Eurocup femenina.
L'Uni Girona s'imposava al Piestanske per 53-68. Les de Laura Antoja feien un providencial segon quart que acabava amb un parcial de 4-20, que els donava l'avantatge necessari per anar al capdavant amb tranquil·litat la resta del maig. Victòria contundent i balsàmica pel Cadí la Seu. Les urgellenques visitaven l'Elefeteria, guanyaven per 64-88. Les gregues van intentar pujar la intensitat als dos últims quarts. No podien fer res, això sí, contra les de Fabián Tellez.
Parlem també d'handbol. El Barça ha comunicat que el tècnic Carlos Ortega renova 2 anys més, fins al 2026, això sí, amb una tercera temporada opcional.
Ortega va agafar les regnes de la banqueta culer l'estiu del 21. Des de llavors, el malagueny ha dirigit 121 partits oficials, en els quals ha aconseguit tots els títols nacionals en joc, entre ells 2 campionats de la Lliga Sobal i també la Copa d'Europa de la temporada 21-22. Ortega agraïa la confiança al president Laporta i diu sentir-se un privilegiat.
Creo que soy un privilegiado en poder trabajar en el mejor club polideportivo del mundo, sin duda, y trabajar con los fantásticos jugadores que tenemos, ¿no? Creo que soy un privilegiado, un afortunado y bueno, si Dios quiere, pues aquí seremos un par de temporadas más.
Renovació a banda, avui l'equip s'enfrontarà a 8:45 del vespre al Vesprem en la 6a jornada de la Champions.
En futbol sala, debut amb victòria del Barça contra el Sant Andreu en la primera jornada de la fase de grups de la Champions.
Una trobada en la que Jesús Velasco aprofitava per repartir els minuts entre els seus jugadors, i és que els blaugrana tornen a jugar avui a 6:45 contra l'Anderlecht en un duel que pot ser decisiu per la resolució del grup. Un doblet de Catela, un altre de Yepes i els gols de Pitu i Adolfo donaven la plàcida victòria al Barça amb una golejada per 6-0.
I en tenis, Carlos Alcaraz ha confirmat el seu compte d'Instagram que competirà la propera setmana al Masters 1000 de París.
El murcià està baixa a l'Obert de Suïssa, però ja es troba recuperat i competirà a París i també a les finals de l'ATP de Turí, l'últim torneig de la temporada que començarà a mitjans de novembre. El Alcaraz té molt difícil per acabar número 1 a finals d'any després de caure a semifinals a Pequín i a 8ens a Xangai.
I acabem amb un apunt de motor, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya tornarà a ser seu del Mundial de Superbikes l'any 2024.
El calendari de l'any que ve ja s'ha fet oficial i el 24 de març el circuit acollirà la segona cita del Mundial. La competició que acaba aquest cap de setmana a la temporada a Xerès comptarà amb 12 proves. Acabarà el 2024 el circuit de motor Torlan Aragó el 29 de setembre i de nou a Xerès el 13 d'octubre.
Estel migdia.
Des d'avui ja es pot veure a Barcelona l'exemplar de dinosaure més gran que s'ha trobat mai al món fins al moment. Fa 40 metres de llarg i 5 metres d'alçada. Va viure a la Terra fa més de 100 milions d'anys i ara podem estar al seu costat gràcies a una exposició que es fa al Cosmo Caixa de Barcelona.
La mostra conté 13 exemplars que detallen la diversitat dels dinosaures de la Patagònia i es podrà visitar fins al 2 de juny. L'exemplar més destacat és el del dinosaure més gran del món, les restes del qual es van trobar fa uns anys a l'Argentina. En una entrevista avui als micròfons de Ràdio Estel, el director del Cosmo Caixa, Valentí Farràs, destacava l'experiència que tindran els visitants.
Està molt ben muntada des del punt de vista que, si t'hi has fixat, doncs, cada dinosaure el pots veure des de tots els punts de vista. Li pots donar la volta, pots mirar la boca, pots mirar els ulls, pots mirar per sota.
Després de fer la volta al món, d'aquí 3 anys, aquest exemplar de dinosaure tornarà a Barcelona i es quedarà per sempre al Cosmo Caixa.
I acabarem avui el programa Ritme dels Barcelonins d'Orient, que han anunciat que el proper 29 de novembre publicaran nou disc. Es tracta tracta d'un disc que està enregistrat en directe. És el directe que vam fer al Teatre del Liceu de Barcelona el 15 de juny passat.
L'àlbum es dirà Una noche en la vida i entre les cançons que es podran escoltar hi ha aquesta, el Temblor, i que van interpretar amb els murcians Arde Bogotá.
Doncs amb el ritme dels Dorian, amb aquest nou disc que han anunciat avui que sortirà a la llum el 29 de novembre, tanquem programa. Nosaltres tornem demà al punt de les dues. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bona tarda.